migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. De seguida en parlarem sobre la vaga que es preveu si no hi ha solució abans. Aquesta vaga d'escombraries a Barcelona. En parlarem amb el president de l'UGT Serveis Públics de Catalunya, el Ramon Cebrián, perquè em faci 5 cèntims de quina és la situació i com estan les negociacions. Però abans, repassem i actualitzem dades. Com tenim temps, trànsit, actualitat amb el Sergi Tor. Sergi, bon dia, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, José Miguel.
La calorada continua apretant i apretarà.
Sí, no, déu-n'hi-do, eh? Han pujat les temperatures en una hora, però de 3 a 4 graus, eh? És a dir, és una hora clau on es dispara el termòmetre. Tarragona registra 31 graus, Lleida i Barcelona ja 33, Girona 34, Andorra 28. Recordem que avui hi haurà punts de les comarques de l'interior on se superaran els 40 graus, tot hi haurà també tempestes al Pirineu. Aquesta tònica es mantindrà demà, divendres, dissabte també molta calor, increment de les tempestes, i a partir del diumenge un canvi de temps. Aquest dilluns ja afectarà amb un descens de temperatures a tot Catalunya.
Molt bé, així tenim el temps, a trànsit i transport públic, com funciona? Com ho tenim?
Bé, amb el transport públic no hi ha cap mena d'incidència, i amb el trànsit destaquem que a la C-37, al Pla de Santa Maria, a l'Alt Camp, a causa d'un incendi de la vegetació, està la carretera tallada i es dona pas alternatiu a la C-37 al Pla de Santa Maria. També trobem problemes hores d'ara a la AP-7, com dèiem, amb dos camions averiats, un al Perelló, sentit a València, l'altre a Biure, Girona, sentit a França. I també ja hores d'ara problemes a la C-58 a Sant Quirze, direcció Barcelona, a causa d'un accident, a la Nacional 2 a la Jonquera, C-61 Arenys de Mar, i també encara continua una alta densitat de trànsit a Cadaqués, Llançà, Torroella de Montgrí i Lloret de Mar.
I què en destacarem de l'actualitat, Sergi?
Doncs mira, t'aporto ara una notícia curiosa, si entrem dins de les curiositats, perquè l'Ajuntament de Tarragona ha suspès temporalment a un agent de la Guàrdia Urbana. Ara, després anem a la curiositat, perquè el tema és suficientment greu, eh?
Sí.
Per un possible cas d'assetjament a una dona, a l'estiu passat. La sanció contempla apartar-lo de les seves funcions un any, 4 mesos i 18 dies sense sou. La gent està a hores d'ara de baixa mèdica i quan rebi l'alta s'aplicarà la sanció. El policia ha demanat, això sí, la suspensió cautelar de l'execució de les sancions. Ara anem, doncs, a la curiositat del fet. Els fets van succeir al barri de Sant Pere i Sant Pau quan una patrulla d'agents va alertar una conductora d'una multa per aparcar malament. Aleshores, un dels policies va proposar un acord a la dona. No la multaria a canvi del seu número de telèfon. Davant la insistència de la gent, la dona va accedir amb aquesta demanda del policia. I els dies posteriors, l'agent li va escriure missatges per WhatsApp. La dona va informar de la situació als caps de la Guàrdia Urbana de Tarragona, que van iniciar les investigacions internes, primer amb la retirada de l'arma a l'agent en qüestió, i que ara han conclòs amb aquesta petició de suspensió de funcions. La dona ha decidit no denunciar el cas a la justícia, sinó únicament informar els membres de la Guàrdia Urbana de Tarragona, i per tant el cas no ha entrat per via penal.
Carai, carai. Doncs,
no, a mi el que m'ha quedat de pedra és això de no et multo a canvi de...
Sí, sí, no, home, és una situació... En fi,
bueno, sí.
Inacceptable, en tot cas, eh?
Totalment.
Doncs, Sergi, quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, ampliem informació a l'informatiu migdia. Moltes gràcies.
Fins ara, José Miguel.
Cuida't, Sergi, una abraçada. L'actualitat esportiva, amb ens hi veu del Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Benvingut, bon migdia.
Bon migdia, José Miguel, què tal? Des de les oficines del Camp Nou, on acaba de marxar ara mateix el president del Barça, Joan Laporta, en direcció Costa Brava, que és on està descansant, però ha aturat aquestes vacances expressament per intentar solucionar el tema de les inscripcions. Segueixen dins de les oficines Mateu Alemany i Rafa Juste. Ho han de fer perquè queden 2 dies per el debut lligue, i el que segueixen insistint des del Camp Nou, des de les oficines, és que sí, que estaran tots inscrits i que podran jugar a tots. De moment ja ha marxat un jugador, que és Nico González, del València. S'ha dit, està allà. De fet, aquest matí ja ha estat a les instal·lacions del club, i ahir ja va dir als mitjans que li esperaven a València que està content, que va parlar amb Gattuso, i ja s'ha acomiadat de tots els culers, però dient fins aviat, perquè la propera temporada, diu Nico, que tornarà al Futbol Club Barcelona, i evidentment amb més experiència. L'Espanyol s'ha acomiadat Gulei, El davanter xinès s'ha acomiadat, torna al seu país. Vilena s'ha fet ja oficial la seva sortida en forma de cessió a la Salernitana de la Sèrie A i s'ha acomiadat també l'Espanyol de l'opció de reforçar la porteria amb Dragowski, que fitxa per l'Spezia. El Girona, en res, 15 minutets, començarà la presentació de Ángel Herrera. Escoltarem Esports Cop, el més destacat del nou jugador de Girona, on s'està reforçant bé també el conjunt de Montilivi, i tindrem, i ho repetim perquè és important, avui Nani Roma, Esports Cope, el tindrem amb la Sílvia Ortiz a partir de les 3:25. I de les enquestes del nostre compte de Twitter, @EsportsCope, que podeu votar durant tota la jornada i us convidem a fer-ho. En clau blaugrana us preguntem que qui creieu que guanyarà la Lliga. Seguiu convençuts que el Barça amb el 73%, el Real Madrid dieu que el 21%, molta diferència, i després un altre equip, un 6%, i a l'enquesta perica us preguntem que com qualificaríeu la trajectòria de Gulley a l'Espanyol, ara que ja s'acomiada i ja s'ha ja marxat. De fet, del conjunt blanc i blau, dieu que és regular el 52%, que bon el 27% i dolent el 21%. Ens falta la teva opció.
Sí, discreta.
Discreta, que estava bé, la veritat. Però doncs, no l'hem posat.
Bé, quan passin 20 minuts de les 3 de la tarda, amb la Sílvia Ortiz, tota l'actualitat esportiva, a Esports Cope, a Cope Catalunya. Víctor, una abraçada, cuida't.
Una abraçada forta.
Fins després. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos mediodías.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bueno, oye, vamos a mantener el peso a raya con el plan 1-2-3, si te parece, ¿eh? Vamos a bajar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Enriqueta, ¿cómo funciona? Explícanos.
Funciona extraordinariamente porque vamos a disfrutar y adelgazar con el plan 1-2-3 sin preocuparnos, ¿eh? Porque nos va a sorprender. Con el plan pierdes peso, bajas volumen, es rápido, es fácil. 3 semanas, el resultado, de 4 a 7 kilos menos y comiendo porque no son batidos, Cruz.
No son batidos, ¿eh? Vas a recuperar la energía y vas a sentirte más ligera con el plan 1-2-3, con registro sanitario, económico, fácil de hacer y apto para todos, y realizado con productos naturales y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. La primera semana, Enriqueta, vamos a tomar los sobres drenantes, los de piña.
Los de piña. Nos ayudan a eliminar las toxinas, a deshincharnos, a recuperar nuestra cintura, a bajar más de una talla y a eliminar los michelines.
La segunda semana es el momento de la fibra, de los prebióticos, de los sobres de naranja.
Y con ellos tendremos una digestión más ligera, nos despedimos del estreñimiento y ya podemos perder hasta 3 kilos y sobre todo bajar mucho volumen.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas, las saciantes.
Sí, calman ansiedad, pero ellas nos ayudan a atrapar la grasa donde esté localizada para seguir perdiendo peso, y el resultado es de 4 a 7 kilos menos, pero en tan solo 3 semanas. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53, y el plan 1-2-3 te lo enviamos a tu domicilio, o donde tú estés de vacaciones, sin gastos de envío.
Y además hoy hay una oferta fantástica, una promoción estupenda con el plan 1-2-3 para conseguir adelgazar ya. Enriqueta, explícanosla.
Bueno, pues es un complemento a nuestro plan 1-2-3 y hoy los oyentes de COPE que nos llamen ahora tendrán de regalo las 3 infusiones, yo les digo ahora veraniegas porque se pueden tomar fresquitas para que estemos hidratados, que es la detox más la drena más la lipo, y también te regalo el gel adelgazante que lleva rolón incorporado para cada mañana, un masaje, pues en esta zona que queramos destruir la grasa resistente, en barriguita, abdomen, quelines, muslos, donde esté, ¿eh? Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3 y solo tienes que marcar este teléfono 650-51-52-53. Verás cómo la ropa te baila, verás cómo tus rodillas recuperan su juventud y reduces los niveles porque vas a ganar salud. De 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Pues ya lo sabéis, solo hay que marcar ese número, 650-51-52-53, el método más eficaz para adelgazar, el plan 1-2-3. Vas a perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas, 650-51-52-53. Y hoy en esta promoción, ya lo sabéis, gratis las 3 infusiones, detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con el plan 1-2-3. Y además, si te parece, Enriqueta, ¿qué te parece si ponemos también el podómetro?
Bueno, muy bien, me parece estupenda la idea. El podómetro, que es un contador de pasos, nos va muy bien para ver los pasos que realizamos al día y las calorías también que consumimos. Pues de regalo también se llaman ahora mismo, con el plan 1-2-3, evidentemente, 650 651-52-53.
650-51-52-53, el teléfono de Clinitec, el teléfono del plan 123. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para atenderos sin compromiso. Enriqueta, muchísimas gracias, un besito muy grande.
A ti, otro también, muy grande, un besito, adeu, adeu.
Adeu, fins demà. Parlem, de què parlem? Parlarem de les escombraries, d'una possible vaga anunciada ja de cara a la tardor, si no hi ha un acord abans, una vaga de recollida d'escombraries a Barcelona. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con aquí todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si Dalí y su gato Babú hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, por solo 129 euros.
Y ahora además tienes muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
S'arreglarà la situació o no? Ja s'ha anunciat una vaga del sector de recollida d'escombraries de Barcelona. En principi, davant del sindicat, en aquest cas UGT, denuncia l'incompliment dels acords salarials que es van signar. Veurem com està la situació i la tantegem amb el president de l'UGT Serveis Públics de Catalunya, el senyor Ramon Cebrián. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Ens espera una tarda interessant, en aquest cas, eh?
Sí, malauradament, sí.
Malauradament, exacte, malauradament. Bé, quina és la situació? Per què es convoca aquesta vaga?
Aviam, nosaltres vam signar una revisió salarial del 19, 20, 20 i 21. S'hi va afegir una part del 22, vam signar el mes del maig, l'abril, maig, ara no recordo exactament. I es va fer, es va decidir que es pagarien en dos tantes. Una, el 19 i 20 ja està pagat, gran problema, i al final de juliol es havia de pagar la part del 21 i 22. O sigui, tot el que correspongués al 22. Doncs no s'ha arribat, no es va fer cap mena d'abonament. He de dir que aquesta revisió està subjecta a una aprovació per part de l'Ajuntament perquè es pugui fer. I això, quan es va signar, es va enviar aquest acord. Les raons, quines són? Doncs que no han tingut temps de fer modificacions, que no sabem el motiu real. Mm. El que sí que sabem és que la gent no ha cobrat els endarreriments que havien signat. Mm. Per una altra banda, és la primera vegada que a Barcelona no s'incompleix un acord. Vull dir, això no ha passat mai.
Ja, em sorprèn perquè no és habitual que això passi a Barcelona.
Mai.
Per això, igual és una errada una qüestió així, perquè...
Però una errada, en primer lloc, es dona la cara, que no dona ningú, eh? És veritat que darrere hem parlat a l'Ajuntament, hem parlat a les empreses, un diu que és dels altres, els altres diuen que és d'uns, que ho pagaran, això segur, que no ens embuidem, que no hi ha problema...
Però es passen la patata calenta d'un...
Però nosaltres estem al mig, la gent està molt cremada perquè la gent feia comptes, perquè havia signat una bona revisió i tothom estava molt orgullós i bueno, això ha anat generant. Què passa amb ells? Per què no es reaccionat el mes d'agost? La meitat de la plantilla estava a vacances i al mes d'agost hi ha molta gent que finalment acabarà el contracte, seran eventuals, i no creiem que sigui el moment de fer una mobilització, que això ha afectat les quatre empreses, i és quan hem decidit que el mes de setembre serà un mes de mobilitzacions, d'assemblees, ja s'estan fent, d'assemblees d'informació i de... quan arriba la Mercè, nosaltres hem sigut sempre curosos no generar conflictes, però quan arriba la Mercè hem de fer la nostra. I ho fem amb la contrapel, això vull que quedi clar, no hi ha cap treballador que vulgui fer la vaga, però clar, estem parlant d'un incompliment que a partir d'ara, què passarà quan siguem un acord amb les empreses, amb l'Ajuntament, ens podem fiar d'aquest acord. S'acord dels fibres i es paguen al cap d'un mes, com a mínim. Aquesta vegada eren tres. I això és el que posa en perill una situació. Un lloc que Barcelona ho ha dit sempre, no hi havia hagut mai una vaga d'escombraries. Es va haver de fer una amenaça perquè no hi havia manera de desbloquejar la revisió. Es va fer, es va aconseguir, tots contents. Es va citar el que sí de l'avisa. I aquesta vegada no ha sigut possible. I això a nosaltres ens situa doncs el primer, un incompliment que hem fet nosaltres. Nosaltres amb els treballadors els vam dir que pagaríem.
Però...
Perquè era l'acord i no s'ha pagat.
I hi ha esperança que tot això solucioni abans de que arribi la Mercè, per exemple?
Jo, per el que he parlat, el mes de setembre no es paga. Per el que he pogut parlar, perquè diuen, perquè evidentment jo tinc contactes amb les empreses, tinc contactes amb gent de l'Ajuntament,
sí.
L'Ajuntament dona baratets... Escolta, no ho sé, jo ja no... Els altres no diuen que no, però una part tothom diu que diners hi soc, ho cobrarem, que no ens embutem... La gent feia comptes quan es pacta, i això va a missa. Si nosaltres estem treballant al carrer i fem un incompliment, es descompten els fons d'una sanció i es descompten els sancionen amb dies de feina. És a dir, nosaltres com a treballadors hem de complir-ho tot. Sobre taula, o sigui, tot el que està escrit. Si nosaltres no fem uns ritmes, o sigui, no passem pel carrer que hem de passar una hora determinada, és una causa molt justificada, si no se sancionen els treballadors. Però sí, ni les empreses, i qui van a la sanció, que és l'Ajuntament, no s'han indultat. D'alguna manera estan de vacances tots,
Clar. Llavors, igual que hi ha aquesta exigència per part dels treballadors, també s'ha de tenir l'exigència per part de l'Ajuntament, en aquest cas. És curiós que... no sé si encara l'agost és un mes inhàbil, administrativament parlant.
Per Rubí, sí.
Encara sí, ostres.
Des dels dos últims dies de juliol no he pogut parlar amb ningú. Amb ningú que calgui de cavall de pes, no? Hi ha gent per sota, sí, que diu, oh, tranquil, no t'amunis, oh, no sé què, no escalfeu a la gent, però si la gent està escalfada. Si la gent el dia 29, el dia 30, quan cobraven, ja no volien sortir.
Ja
volien aturar-se, això no es pot fer, s'ha de demanar temps, s'ha de fer un procés, s'ha de registrar, vull dir, és que si no seria encara pitjor, tindríem conseqüències els treballadors, si fem una cosa que ho fem de mala manera. Pues fins a data d'avui, ni cap empresa, ni per part de l'Ajuntament, ha volgut parlar amb nosaltres. No amb nosaltres, a ningú, perquè no hi són. Però no és que no vulgui parlar amb nosaltres, és que no hi són.
Ja, directament estan...
I això és un problema que ho paga... I és un problema que ho pagarà la ciutat per culpa nostra. Després diran que és per culpa nostra. Jo ho he dit sempre. Una vaga no és culpa d'una part, En aquest cas és culpa de les tres parts. Empresa, Ajuntament i nosaltres la part que ens correspon. Però ells estan de vacances.
Bé, aquesta és la situació. Veurem que com evoluciona i sembla que no té una solució de cara, almenys, de cara al setembre, per començar,
Sí, doncs... ho veig.
Senyor Ramon Cebrián, president de la UGT Serveis Públics de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que ha sigut aquí amb nosaltres i tant de bo solucioni tot això.
A vosaltres.
Una abraçada.
Que sí, mi m'agradaria. Molt bé.
Aquesta és la situació. Veurem com acaba el tema i si encara hi ha temps, no? Fins la Mercè hi ha temps encara d'arribar a possibles acords. En parlarem de tot això, que és el problema de brutícia. Tenim un munt de problemes. Fem moltes xerrades relacionades amb el tema. És curiós, eh? Crida força l'atenció. Bé, de seguida parlarem dels mosquits tigre. Es poden evitar les picades del mosquit tigre? Bé, minimitzar, eh? Parlarem amb l'entomòleg, el doctor Miquel Bengoa, que ens farà 5 cèntims sobre la situació aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Torna la Lliga, torna Tiempo de Juego, torna al Barça, torna la passió del millor futbol. Torna l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos del Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Des del Camp Nou, Barça, Rayo Vallecano.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, Tiempo de Juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo.
De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tu verte y que estés en la radio.
Con aquí todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Parlem del mosquit tigre. Bé, és un animaló fastigós, comencem per aquí, que emprenya moltíssim. Teníem el d'aquí, que ja només estava per la teva orella, sobretot a les nits, però arriba el mosquit tigre i la cosa doncs encara es posa pitjor. És un mosquit que no ens toca a nosaltres, sinó que ve de fora, i que les seves picades són durant tot el dia. No és un animal, no és un insecte nocturn, més aviat és un insecte diurn, és a dir, que es complementen perfectament els mosquits aquí, eh? Podem evitar les seves picadures? Tenim al telèfon, precisament, a l'entomòleg del doctor Miquel Bengoa. Miquel, bon dia, buenos días, bienvenido.
Buenos días, buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, yo veo muy difícil esto de poder evitar las picaduras de los mosquitos tigre, pero ¿se puede hacer?
Hombre, con un poquito de dedicación sí que se pueden evitar. La verdad es que hay algunos truquillos que podemos emplear en nuestras casas para evitarlo. Así que sí, sí se puede hacer.
¿Qué truquillos podríamos aplicar para intentar que nos piquen lo menos posible? Porque el mosquito tigre, con el bicho, este duele,
Sí, es un mosquito invasor y entonces, digamos, no estamos acostumbrados a sus picaduras. Y además es un mosquito muy agresivo. De hecho, el nombre de mosquito tigre es el tigre. Le viene por su agresividad, no por su coloración. Así que sí, es un mosquito muy, muy agresivo.
Ah, o sea, no es por las rayitas esas que tiene, que tan diferenciadoras del de aquí. O sea, es por la agresividad, no por el aspecto. Ah,
exacto, sí, si fuese por las rayitas le llamarían mosquito cebra, supongo, porque son blancos y negros. Y el tigre es amarillo y negro. Pero sí, es por la agresividad, porque este mosquito viene del sudeste asiático y sí. Ahí... pues bueno, sí que hay tigre y atacan acechando desde la vegetación, desde ahí saltan, atacan a sus presas y vuelven a la vegetación. Y el mosquito tigre hace lo mismo, está descansando en la vegetación que tenemos en nuestro jardín, desde ahí sale, nos pica, hace una ingesta de sangre y vuelve a descansar a la vegetación.
Caray. Bueno, ¿y qué consejos podríamos más o menos aplicar o qué recomendaciones para intentar o minimizar la picadura de este bicho?
La mejor manera para evitar las picaduras es evitar que haya mosquitos. Y para eso lo mejor es eliminar los posibles focos de cría que podamos tener en nuestro jardín. El mosquito tigre es un mosquito que vuela a muy poca distancia, vuela mal. Puede llegar a volar unos 400, 500 metros en toda su vida. Pero generalmente se va a quedar en torno a los 50 metros de donde ha nacido si encuentra las condiciones óptimas. Y esas condiciones óptimas son personas a las que picar y sitios con agua para poner huevo. Entonces, si quitamos esos sitios con agua donde está reproduciéndose, pues evitaremos mucha presencia de mosquito tigre y por lo tanto estaremos evitando picaduras.
Por ejemplo, ¿y cuánto tiempo tarda en reproducirse un mosquito tigre? O sea, tú, por ejemplo, riegas las plantas y queda inevitablemente el agua en el plato de la planta, de la maceta. ¿Cuánto tiempo podría estar eso ahí sin que viniera el mosquito ahí a poner huevos?
Pues el ciclo de fase larvaria y de fase de pupa, que son las dos fases que hacen el agua, puede llegar a cerrarse en una semana. Pero es verdad que una vez que echas agua en la maceta, pues bueno, todavía el mosquito tiene que encontrarlo, claro. Y que saber que hay agua. Entonces, bueno, al final en 9 días o así, si ponemos un recipiente con agua, en 9 días podemos llegar a tener larvas y pueden llegar a coleccionar adultos.
Pues yo, Miquel, supongo o entiendo, o ahora me lo corriges o no, que estas temperaturas que estamos teniendo estos días en toda España no le deben hacer ninguna gracia al mosquito.
No, la verdad es que no le viene nada bien porque el gran problema que tiene el mosquito como adulto es que se seca porque es un insecto muy pequeño y entonces es muy fácil que pierda agua. Y por otro lado, también esos sitios, recipientes con agua donde puede criar, pues se secan más rápido. Y entonces, pues es verdad que puede acelerar su ciclo, en vez de que sean esos 7 días, pues puede llegar a cortarlo 6, 5 días tal vez, pero esta alta temperatura no le viene nada bien. Lo que pasa es que muchas veces aprovecha el hecho de esta alta temperatura, ya que nosotros utilizamos más agua, pues regamos más las plantas, a lo mejor utilizamos una manguera para refrescarnos en la terraza y ese agua puede quedar más veces en un sumidero y entonces ahí es donde puede estar criando. Así que aunque es verdad que no hay precipitaciones, pero el uso que hacemos del agua pues puede favorecer que haya más.
Bueno, está claro, lo primero sería evitar estos focos de cría. ¿Qué más podemos hacer?
Pues una de las cosas que funcionan muy bien es el uso de repelentes cutáneos. Sobre todo pues en forma de spray o de loción o de rolón también hay. Y son los que mejor funcionan son los que tienen como materia activa DIP, picaridina o IR3535, que son las materias activas que recomienda la Organización Mundial de la Salud también. Lo único que es muy importante a la hora de aplicar estos productos es que cubras completamente la piel, ya que si detectan un centímetro cuadrado que no te has dejado sin aplicar, un dedo que
ahí te pican.
Ahí te van a picar. Así que sí, es una cosa que los mosquitos detectan muy bien estos productos y en cuanto hay un hueco lo
aprovechan. Luego, ¿dónde te pica más un mosquito? Bueno, cuando baja el sol es cuando hay más sombra y es cuando habitualmente suelen salir muchos mosquitos. El tigre creo que está todo el día.
Sí, el tigre es diurno. mundo. Es verdad que tiene un pico de actividad a la primera hora de la mañana, sobre las 7 a 10 de la mañana, y luego otro pico de actividad entre las 6 y las 8 de la noche, bueno, de la tarde, ahora, está ahora en verano. Pero es un mosquito que también te puede picar durante todo el día si estás en una zona sombría.
A eso iba yo. ¿Te pican más en el sol o en la sombra?
En la sombra. En la sombra te pican más, principalmente por eso, porque como el adulto, uno de los problemas que tiene es la desecación, es que no haya eso, le gusta estar en la sombra, pues en cuanto tú vas a zonas sombrías, pues ahí es donde te van a picar.
Luego, claro, cuando, sobre todo las arañas suelen ser bichos a los que no nos suelen hacer mucha gracia, pero sin embargo las arañas cumplen un papel muy importante a la hora de comerse unos cuantos mosquitos.
Exacto, y sobre todo el mosquito tigre, porque como los mosquitos tigre, como hemos dicho, vuelan mal y suelen volar bajo, y casi siempre están refugiados en la vegetación. Entonces, ahí las arañas sí que van a tener un papel depredador bastante importante. Otra fauna beneficiosa para que puede ser los murciélagos o las golondrinas o ese tipo de depredadores no les va a afectar tanto a los mosquitos tigre, puesto que no comparten tanto nicho con esta especie. Mm. Pero sí vendrá bien para otros mosquitos, ¿eh? Pero si hablamos de mosquito tigre, más efecto va a tener las arañas o incluso las libélulas que otros. Mm.
Y para acabar, una vez te pican, ¿vale? ¿Nos tenemos que rascar o no? Porque, claro, decir esto es un poco difícil, porque la tentación es rascarte porque pica muchísimo.
Sí, encerrar con gusto no pica. Pues, no, la verdad es que es lo peor que podemos hacer, rascarnos. Cuando un mosquito nos pica, lo primero que nos inyecta es su saliva. Y al fin y al cabo nuestro cuerpo hace una reacción alérgica a esa saliva y pues la considera como un tóxico. Entonces, si rascamos, por un lado estamos esparciendo más esa saliva por nuestro organismo, por otro lado además también estamos levantando epiteliales de nuestra piel y podemos hacernos una infección, provocarnos una infección por ese efecto de rascar. Entonces, lo mejor es no tocarse, aplicar un poco de frío, bien con agua fría, con un hielo o también con, bueno, hay productos que venden para que no te piquen sobre todo el efecto que tienes el amoníaco, que al evaporarse pues genera esa sensación de frío y hace que esa saliva, digamos, se quede ahí concentrada y no, bueno, el proceso es un poco más largo, pero bueno, lo que hacen es que no tengamos esa sensación de picazón, de que las células no están oprimiendo nuestras terminaciones nerviosas. Por lo tanto, eso, lo que tenemos que hacer es evitar esa inflamación y para eso aplicar frío, y bien con agua o con ajo o con hielo, pero nunca rascarse. Eso va a ser lo que...
Pues doctor Miquel Bengoa, entomólogo y gerente técnico de la empresa Anticimex, gracias por esta charla y por estos consejos que nos has dado. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Perfecto, Miquel, muchísimas gracias, ¿eh? Doncs amb ell parlàvem precisament amb el Miquel Bengoa sobre les picades del mosquit tigre. De seguida parlarem com utilitzar el transportí per viatjar amb les nostres mascotes. Com utilitzar bé el transportí a l'hora de viatjar. Parlarem amb la veterinària Núria Gómez perquè ens expliqui, es faci 5 cèntims del tema i, sobretot, com evitar que tinguin estrès les nostres mascotes. Però abans ja sabeu que Mundo Natural doncs està de promoció fins al dia 31 d'agost amb la cura més natural de la teva pell i el teu cabell aquest estiu. Un 20% de descompte en sabons sòlids, en xampús i cremes mediterrànius. Les despeses de enviament estan incloses a Península i Balears per les compres superiors a 40 euros. T'assessoren gratuïtament si no saps cap on anar en el 91 446 0000 91 446 0000 o pots enviar un mail demanant informació a info@parafarmaciamundonatural.es. La promoció no és acumulable i és vàlida per a Farmàcies Mundo Natural i en parafarmaciamundonatural.es.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Madagascar, Antsibaré. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I'll never
run. Tradicionalment, encara que ja això no és fixe, aquest cap de setmana serà un dels canvis de vacances, no? És segona quinzena, gent que va, gent que torna i gent que continua. El cas és que moltes persones que tenim animalons, siguin gats, siguin gossos, doncs és hora que actuï el transportí. Estimat i odiat per les nostres mascotes. Però com podem fer que els nostres animals viatgin còmodes i segurs en un transportí, evitar-los l'estrès? També és aquesta la qüestió. Tenim el telèfon a la veterinària Núria Gómez, veterinària de Tienda Animal, de Clínica Animal, la Núria Gómez. Núria, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por atendernos, Núria. De entrada, claro, animalitos, en cuanto le metes a un gato en un transportín por primera vez, se lleva el susto de su vida. ¿Todo esto cómo podemos hacerlo correctamente para que esté lo mejor posible?
Claro, al final, efectivamente, es un espacio reducido en el que en muchos casos no están habituados a encontrarse y se pueden pues sentir un poco extraños, incómodos, pueden tener un poquito de nervios. Entonces, lo ideal es ir habituando al animal a que en los días o semanas posteriores reconozcan ese transportín como algo familiar y que no les cause ese miedo, ¿no? Porque si no, puede ser a veces complicado.
Ya, no, el susto que se llevan, madre mía. Bien, ¿cómo el transportín es la opción más segura? ¿No hay otras opciones?
Sí, al final es una de las opciones más seguras que existen para transportar a las mascotas y en muchos casos es la única manera que tenemos de transportarlos en medios como el tren, en avión o en sitios que es obligatorio, ¿no? Entonces, siempre y cuando elijamos un transportín que sea adecuado al tamaño y a las necesidades de cada animal, es la mejor manera para transportarlo con seguridad.
Eso es lo primero, tener un transportín adecuado al tamaño y las necesidades del animal. ¿Cómo lo utiliza, o cómo se puede, o cómo debemos, mejor dicho, utilizarlo correctamente el transportín?
Si viajamos en coche y el tamaño del animal lo permite, lo ideal es llevarlo o en la parte trasera de los asientos delanteros, en el suelo, para que vaya lo más sujeto posible en el caso de cualquier imprevisto, pues esté lo más inmóvil. Y si por el tamaño es de mayor dimensiones, pues almacenarlo en el maletero.
Y sujetarlo lo mejor posible, supongo, como comentabas, ¿no? En el maletero igual.
Claro, sí, tenemos disponibles accesorios para el coche que van sujetos a los cinturones de seguridad. También se pueden poner rejillas que dividan en lo que es el habitáculo donde van los conductores y pasajeros de la parte trasera. Lo importante es que en el caso de algún frenazo o algún movimiento brusco, pues el animal no sufra movimientos que puedan dañar su estado.
Y si el animal, no, por mucho que lo des a oler, que lo familiarice con el transportín, esto no va con él, ¿a partir de ahí qué hacemos para quitarle el susto después?
Claro, tenemos algunos métodos que podemos usar en estos casos. Lo ideal, como hemos comentado, como bien has dicho, es eso, ¿no? Dejarlo a su alcance, que ellos vayan oliéndolo, que se familiaricen. En las semanas, días anteriores, colocar algún premio, algunos chuchería, algún juguetito dentro para que él pueda identificarlo como un sitio de descanso en el que puede estar tranquilamente echándose una siesta y lo relacione con una experiencia positiva. Esto, claro, requiere un tiempo y una dedicación en los días anteriores. Podemos recurrir al uso de unos sprays que son apaciguantes y le dan una sensación de tranquilidad para que ellos se sientan más cómodos. Y luego, pues, ir adecuándolo con paseos cortitos, al principio con el coche parado para que se habitúe a lo que es estar dentro de ese espacio y a que es algo que no va a infringir nada malo para ellos. Y luego, poco a poco, pues, hacer pasitos cortos hasta que ellos se vayan adecuando. De todas maneras, si consultáis con los especialistas veterinarios, hoy en día tenemos varias opciones, que no siempre, pues, desde farmacológica hasta hormonas que ellos se reconocen y sienten en su hogar seguro, o productos naturales. Hay muchas alternativas que en Clínica Animal podremos aconsejaros para que ellos viajen lo más cómodo y toda la familia, al final.
Perfecto. Más cosas, por ejemplo, en un viaje largo. ¿Esto cómo lo gestionamos en un viaje largo? Porque claro, no vas a tener al bicho metido en el transportín 6 horas.
Claro, en el caso de los perros especialmente, hay que asegurarnos de hacer las paradas pertinentes para que ellos puedan beber agua, estirar sus patitas, hacer sus necesidades. En el caso de los gatos, muchas veces las paradas pueden causarle más estrés, entonces muchos recomendamos que vayan cubiertos con una telita para que el ruido y la luz pues no sean, no les influyan tanto en sus nervios. Y claro, pues hacer las paradas pertinentes para que ellos puedan tener sus necesidades cubiertas.
O sea, es peor, o sea, digamos que un perro necesitaría más paradas y un gato menos. A menos paradas, mejor, entendería.
Claro, depende del estado, de lo adecuado que esté el gato a hacer esos transportes y su estado de ansiedad o de estrés. Hay muchos gatos que viajan súper tranquilos. Y en el caso de los gatos especialmente, muchas veces sí tenemos que recurrir a algunos fármacos que son inofensivos, pero para que hagan esa experiencia más agradable, porque el estrés pues, puede acarrearle problemas de salud mayores.
Bueno, pues ya sabemos, hemos de tener cuidado de nuestras mascotas, sobre todo también a la hora de viajar. Nuria Gómez, veterinaria de Clínica Animal, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por estos consejos.
Nada, muchísimas gracias, cuando queráis. Encantada de ayudaros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Enriqueta, la operación bikini ya está aquí. Necesitamos adelgazar, deshincharnos y bajar de volumen. Cuéntanos tu método.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás. Es real y saludable porque vas a perder peso más rápido de lo que piensas. Es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, diabéticos e hipertensos. Y regularás tus niveles.
Es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas perderás peso y volumen. La primera semana limpiamos.
Nos deshinchamos, evitas la retención de líquidos y bajas 3 kilos de volumen. Son sobres de piña.
Segunda semana, drenamos.
Desaparecen los michelines y la grasa abdominal. Son sobres de naranja.
Y la tercera semana son cápsulas captagrasas.
Y total de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. Llámame 650 51 52 53. Es económico y sin gastos de envío. ¿Y de regalo?
Las tres tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones. Solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650 51 52 53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Marxem cap a un dels jardins botànics més espectaculars d'Europa. Em refereixo al Jardí Botànic Mari Murtra, a Blanes, i de la flora que està sobre l'aigua i la que està sota l'aigua, que seria una de les activitats que tenen aquest jardí botànic. Tenim al telèfon el gerent de la Fundació Cal Faust, el senyor Josep Borrell. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Jo us he posat ja com el millor jardí de botànic del Mediterrani d'Europa. Però clar, si et pregunto a tu, què em diràs? Em diràs que sí.
Home, et diré que tothom veu el seu fill el més guapo. No? I això és inevitable i a nosaltres ens encanta. Sent potser una mica més realistes, la veritat és que hi ha jardins mediterranis i en la riba mediterrani realment espectaculars. Sense anar més llum a la Mórtola o al Mendo Rayol, els jardins que van inspirar Cal Faust ja fa 100 anys per fer Mari Murtra. Per tant, potser el millor, siguem modestos i diguem que no,
però...
Estarem en el top 5, posem el top 5, va. Josep, comencem fent una miqueta d'història. Com neix el Jardí Botànic Mari Murtra?
Doncs el Jardí Botànic va néixer fa 100 anys, com et deia, gràcies a l'impuls d'un empresari alemany nascut a Hadamar, al costat de Frankfurt, el 1874. Aquest senyor, de petit, ja tenia molta afició a les ciències naturals, però per aquelles coses de la vida, doncs, la seva família el va portar a treballar en el sector del comerç. Treballant en aquest àmbit, doncs el van enviar a Barcelona, i a Barcelona va fundar la seva empresa. Li va anar molt bé, era una persona amb molts talents, i entre ells la capacitat, doncs, de que les coses li anessin bé. Però sempre li va quedar aquest poquet, no?, de la ciència. Ell mai va ser un científic, mai va ser un biòleg, però va pensar que el seu paper en el món no era el de ser ell mateix un científic, sinó el de facilitar la feina en els científics que ja hi havia. I així va ser com se li van anar ajuntant les diferents peces d'un puzzle. Quan va conèixer Blanes, doncs va pensar, caram, aquest és un bon lloc per fer-hi un jardí botànic. Va anar donant forma a la idea, i així va ser que a partir dels seus més o menys 50 anys va decidir abandonar l'activitat empresarial que estava fent amb tant d'èxit a Barcelona per dedicar-se a crear un jardí botànic aquí als primers penya-serrats de la Costa Brava. I aquí estem 100 anys després.
Com es cuida un jardí botànic com aquest? Perquè, clar, suposo que hi ha plantes de moltes sensibilitats, de moltes funcions, I que a vegades, sobretot amb aquest canvi climàtic, amb aquestes calorades, no sé fins a quin punt... l'equilibri ha de ser molt difícil, no?
Doncs sí, el que deies a la introducció és realment així. A més, el clima ha canviat. La idea de Faust era portar, o sigui, oferir als biòlegs punters del moment, que eren els alemanys, els danesos, els holandesos, els centreeuropeus, per dir-ho d'alguna manera, doncs oferir-los un lloc on ells poguessin estudiar les plantes en directe i sense haver de fer els grans viatges de l'època. Per exemple, per posar això un exemple, no? Doncs, en lloc d'anar a Mèxic, doncs, sí, nosaltres teníem plantes mexicanes. En lloc d'anar a Sud-àfrica, nosaltres teníem plantes de Sud-àfrica. I així anar fent. Amb el temps i amb el canvi climàtic, això ha canviat. Per Faust, jo sospito que la flora mediterrània no era prioritària. Per què? Perquè tot l'entorn és mediterrani. En aquell moment, totes les muntanyes, Joan, tot Lloret, tot la selva, tot era flora mediterrània. En canvi, ara, arran del canvi climàtic i arran de l'ocupació del territori dels fans per fer cases, per fer urbanitzacions, resulta que som el reducte de la flora mediterrània. Per què? Perquè ja no està fora. A fora hi ha les cases, hi ha les carreteres, les autopistes, i la flora mediterrània ha quedat reduïda aquí. Se'ns està coent la tempesta perfecta en molts àmbits, en molts sentits, i un dels nous atributs dels jardins botànics, doncs, és precisament tenir cura d'aquesta flora, que abans estava per tot arreu i ara la conservem a dintre.
Bueno, estem parlant segurament de Mari Murtra, que és un jardí botànic és espectacular, ja us ho dic. Només si mireu fotos ja us adonaré que està situat a uns penya-segats d'allà a Blanes. Fantàstic, vull dir, és preciós. Però més enllà de tot això, abans també comentava que ens oblidem moltes vegades, i això, la ubicació del jardí Mari Murtra Blanes és ideal, se'ns oblidava una mica també de les plantes que hi ha sota l'aigua, tan essencials per Mediterrani, per no només per la vida, per la fauna, sinó per la transparència i la netedat de la flora. I precisament creu que també feu visites a la flora submarina, no?, de la Costa de Blanes.
Sí, ja a l'època de Faust, o sigui, fa 100 anys, un dels principals col·laboradors de Faust va ser Ramon Marlàs, i que precisament acabem d'editar la correspondència completa entre els 9 anys de relació epistolar, un llibre fantàstic. Margalef va ser l'introductor a la ciència de casa nostra d'un concepte que és molt, molt innovador, que era el d'ecosistema, el de medi ambient. O sigui, fins aquell moment els botànics estudiaven les plantes i s'oblidaven dels insectes, per dir alguna cosa.
D'acord.
O s'oblidaven dels animals que podien viure al voltant de les plantes o de sota l'aigua. I Margalef va ser el que va portar aquesta visió més integradora de la natura com un tot, que es relaciona entre si, no? I precisament Margalef, el que va fer gràcies a Faust, va ser començar a estudiar el plàncton que hi ha just davant de la costa de Blanes, just davant del jardí botànic Mari Murtra. Aquest esperit de fa 100 anys que Margalef va impulsar gràcies a Faust, doncs el recuperem amb aquesta activitat més lúdica, més estiuenca, que és l'esnorkel botànic. D'alguna manera el que volem fer és això, explicar que a sota l'aigua hi continua havent un jardí, i és un jardí espectacular i necessari. Jo tinc molt al cap aquell quadre de Dalí, segur que també vosaltres el podeu recordar, que hi ha un, em sembla que és un nen, no?, que aixeca la platja, aixeca l'aigua del mar i mira què hi ha sota l'aigua. No? Doncs és realment això, és descobrir el jardí que hi ha sota l'aigua.
Clar, i possiblement, insisteixo, moltes vegades se'ns oblida, segurament perquè no el tenim tan clar, tan a la vista, se'ns passa, no? Estem davant també d'un canvi climàtic que afectarà aquest tipus de plantes. Parlem, per exemple, d'una temperatura del Mediterrani que està per sobre de la seva temperatura habitual de l'estiu, en fins i tot en 7 graus, en funció del lloc on hi vagis. Com està afectant? També hi ha canvi climàtic per les plantes submarines?
Totalment. Les plantes submarines, igual que les terrestres, tenen els seus cicles depenen de la temperatura ambient, depenen de les condicions de netedat de l'aire, de l'aigua, igual que les terrestres depèn de la netedat de l'aire. Els processos són molt semblants, són molt paral·lels. Jo recordo quan vam començar a fer aquesta activitat de l'esnorkel botànic, la gent que la condueix, que són els de l'entitat mediambiental Xetrac, ens deien, igual que hi ha una primavera sobre el jardí, també hi ha sota l'aigua, el que passa és que normalment s'avança un mes. Per què? Perquè la temperatura de l'aigua comença a pujar aquest període abans. Doncs això cada vegada és més acusat. Llavors, les afectacions amb la temperatura de l'aigua, amb la netedat de l'aigua, amb totes aquestes coses, afecten a la qualitat de la planta, afecten a la qualitat del medi ambient o de l'ecosistema que hi ha sota el mar, i de retruc el de sobre. Penseu que, per exemple, les aus marines doncs, són claus per la relació entre una banda i l'altra de l'aigua, que nosaltres ho veiem molt diferent perquè sota l'aigua no hi podem viure i a sobre sí, però en realitat tot flueix. Llavors, és inevitable que les afectacions, el canvi climàtic està fent estralls en aquest sentit, no? Moltes vegades veiem aquestes notícies de corall que deixa de reproduir-se en determinats llocs perquè ha pujat la temperatura. O dels augments de meduses perquè la temperatura ha pujat. Doncs tot és el mateix fenomen que agafa diferents formes.
I bé, seria una de les activitats estrella del jardí seria aquest snorkel botànic que feu. Suposo que el feu en funció de l'estat de la mar. Si la mar està picada o això, sí, doncs sí. Això és possiblement millor o no... Millor quedar-nos a terra, en aquest
cas,
no?
Sí. És una activitat pensada des de la perspectiva divulgativa. És a dir, no és una activitat per gent amb el cinturó negre de botànica marina, sinó el cinturó blanc. Per tant, és una activitat que també volem que sigui lúdica, que sigui divertida, que sigui estiuenca, i que sigui una oportunitat per aprendre alguna cosa sobre la flora marina i sobre les algues i la vida marina en general. I, per tant, les condicions de seguretat que busquem sempre són les màximes perquè tothom tingui la millor experiència sense jugar-se les dents.
Doncs, senyor Josep Borrell, gerent de la Fundació Cal Faust, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Com sempre.
Doncs ja sabeu, és una bona proposta, si esteu per Blanes, visitar els jardins Mari Murtra, el Jardí Botànic Mari Murtra. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa tan arrere, Cope Catalunya i Andorra com a migdia, Cope Catalunya i Andorra, les podreu tornar a sentir a la web de la casa. Ara arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.